món a RAC1 amb Jordi Basté.
2:15 de 10. Aquestes últimes setmanes han estat de les més actives política i socialment dels que portem d'aquest 2010. Va començar amb la més que qüestionada presidència espanyola de la Unió Europea, el no d'Obama venia a Madrid a una de les seves cimeres, va continuar amb la caiguda de la borsa, la polèmica proposta de reformar les pensions, l'edat de jubilació, les dades de l'atur, del PIB, i per si no fos poc, a Catalunya el conseller Maragall es va despenjar amb unes declaracions on deia, entre altres coses, que els catalans estaven cansats del tripartit, unes declaracions que més ahir va ratificar i accentuar en un article al diari La Vanguardia, tot això amb el xup-xup de la campanya electoral de rerefons a pocs mesos de les eleccions al Parlament. Per parlar de tot plegat, saludem a aquesta hora l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, a qui vam convidar fa ja unes setmanes a assistir avui en aquest programa i a qui li volem agrair que precisament hagi mantingut la data d'aquest dia per estar amb nosaltres. President Pujol, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia.
Vull començar parlant de la situació econòmica. No hauríem de ser catastrofistes, no ens podem desanimar, però estem com estem i tampoc es pot amagar. Què diria la gent que ens està escoltant ara sobre què hem de fer en circumstàncies com aquestes?
Què hem de fer? Bueno, la gent fa el que pot. Els empresaris fan el que pot, resisteixen com poden, la gent que ha perdut la feina mira de tirar endavant, la gent estalvia, etcètera, etcètera, però vull dir, el que hem de veure és que quines decisions es prenen, doncs, a nivell de govern, tant a nivell de govern català com a nivell espanyol, com del que podríem dir una mica el govern universal, el govern... És a dir, clar, és un tema que està més enllà de... És a dir, és una crisi general mundial, no? Però bé, cadascú ha de defensar el que pugui dintre del seu territori, no? I ja costa prou.
Espanya s'ha fet massa demagògia amb la situació econòmica?
Segur.
Se'ns ha mentit massa o hi ha excessiva incompetència?
A mi exacte que les dues coses, oi? S'ha mentit molt, s'ha fet molta demagògia i hi ha incompetència. I a més de fa temps, no? Perquè aquelles coses que, de fet, eren absolutament ridícules i ara encara es veuen més ridícules, però a part de ridícules es veuen indignants. Quan ja hi havia una crisi evident a tot arreu i aquí, doncs, ens anava dient el president del govern que no, que aquí, que no, nosaltres ens sortiríem, que aquí el que hi havia era un, com ho deia jo, un pequeño frenazo, aquí el que hi havia era un... etcètera, vull dir que no passava res, i un cop i un altre i un altre. És a dir, fixi's bé... No està bé, però jo podria arribar a entendre que per guanyar les eleccions es negués la crisi, però, és clar, l'endemà de guanyar les eleccions ja podia començar a dir la veritat, no? Vull dir, no s'ha de fer això d'enganyar ni en campanya electoral, però comprenc que pogués tenir aquesta temptació, però després no, després va seguir. Quan els socialistes l'any 82 van guanyar les eleccions, van fer el mateix. Vam fer el mateix, però l'endemà de les eleccions, de seguida, en aquell moment, el Felipe González i el Boyer van dir la veritat. Jo, escolti, ens ho podien haver dit abans, això. Bueno, mira, abans ho vam dir perquè volíem mantenir la gent, diguem-ne... No volíem dir que hauríem de prendre una mesura, una sèrie de mesures dures, perquè ja volíem guanyar les eleccions. Però ara ja s'han acabat les eleccions i ara els diem la veritat. Bé, aquí no, aquí fins fa 4 dies no s'ha dit la veritat. I encara ara, mira, diguem-ne, moltes vegades, diguem-ne, de maquillar-se. Realment, molta demagogia, molta incompetència i, bueno, doncs...
I massa mentida.
Sí, molta mentida.
Vostè explicava que l'economia espanyola s'aguanta bàsicament en quatre potes i que només una sembla permanent o sembla ben falcada, que és la permanent del turisme. Però les altres tres són massa flexibles i és on s'ha notat la crisi a Espanya. A la construcció, a l'arribada de la immigració i en el consum. Si em permet que parlem d'una d'aquestes quatre potes, que és la de la immigració, també s'ha fet, tots plegats, excessiva demagògia sobre la immigració per por que ens puguin dir tots plegats xenòfobs i al final comencem a tenir problemes de convivència?
Bueno, veiem, aquí, a l'arrel d'això, una de les coses que es va optar per un model econòmic fàcil, no? Model econòmic de molta construcció, molts pisos, molt endeutament de l'Estat, molt endeutament dels particulars, molt endeutament de les empreses, vull dir, allò que deien alguns empresaris, no, escolti, ara l'important és deure diners. Com més diners direm, vol dir que anem millor, perquè, això m'ho han dit a mi alguns empresaris molt importants, i no catalans només, sinó sobretot alguns grans empresaris espanyols, aquí l'important és deber dinero, ara, molt bé. Per tant, és el model. Aquest model, doncs, ha fet crac. Aquest model requeria, es basava molt en la construcció, encara que no només en la construcció, també en l'especulació. Bueno, però clar, són dues coses, la construcció i l'especulació, que no són sòlides a la llarga, no? I per tant, tard o d'hora, això fa catacrac, no? Això és evident. Naturalment, aquest model també ajudava que hi hagués molt de consum, el qual és bo que hi hagi consum, però quan el consum també tothom, no solament un gran empresari madrileny, sinó un immobiliari català, sinó també tothom està decidit a endeutar-se més i més i més i més, el ciutadà normal i corrent, això durant un temps és bo, perquè és bo que hi hagi consum i és bo que la gent tingui alegria i és bo que la gent fins i tot s'endeuti fins a un cert grau per poder comprar, però quan això arriba als extrems fomentat per tothom que es van arribar, i diguem i animat per tothom, pel govern mateix i pel mateix president del govern, bé, aleshores arriba un moment que això es trenca, no? Aquest model de molt de consum, molta construcció, molt endeutament, comporta que necessita molta mà d'obra, no? Nosaltres sempre necessitarem immigració, poc o molta, no? I a Catalunya això és evident i durant tot el segle XX ha estat així. Ara, tot això, naturalment, bé, n'hi ha més o n'hi ha menys segons el model econòmic que tries. Tries un model econòmic com el dels països nòrdics, com el d'Holanda, com el d'Alemanya mateix, etc., en el qual es tria per un sistema, per una economia sòlida, no basada en l'especulació ni en l'endeutament, diguem-ne, desenfrenat, i es necessita immigració, però se'n necessita menys. I en ve menys, perquè naturalment, com més immigració ve, com més llocs de treball s'ofereix, més paletes es necessiten, més manobres es necessiten, fot que vinguin, que vinguin, que vinguin. Aquesta era l'actitud d'un sector de la nostra població. Bé, i aleshores, és clar, aleshores, aquesta immigració que poc o molt necessitem, que hem de tractar bé, això és un altre tema, si volen parlar bé, que hem de tractar bé, però clar, aleshores se'ns desborda molt.
Ara quan parlem precisament de la immigració, hi ha un tema clau en el futur del país, que és per molta gent, la immersió lingüística. Si no existeix, si el Constitucional arribés a tombar la llei d'ensenyament, té el temor, president, que el català pugui passar a ser la segona llengua de Catalunya per una mena de tansamenfutisme que pot generar a molts immigrants aquest que arriben perill, aquí coneixent el castellà ja com a primera llengua?
Aquest perill existeix encara que el Tribunal Constitucional no ens tombi res. Si ens ho tomba, aleshores ja molt pitjor, no? Perquè, clar, una de les coses més importants que hem aconseguit durant aquests últims 30 anys ha estat precisament la immersió lingüística. Més tenint en compte que tenim tantíssima immigració i tanta immigració població que originàriament no és de parla catalana, no? Inclús en migració antiga. Per cert que la immersió lingüística s'ha aplicat a Catalunya durant 30 anys sense conflicte social. Sense conflicte social. Fins avui, si més, no? Sense conflicte social, no? Per tant, si això no existís, amb el volum, amb la llau molt gran d'immigració que tenim, i una actitud no prou decidida per part de molts catalanoparlants, diguem-ne, doncs de defensa del català, o inclús de vegades d'algunes administracions no prou decidida, ni del nostre món econòmic de vegades també, doncs efectivament el català s'accentuaria un perill que ja hi ha. I és dir, el català pogués recular, oi? Seriosament.
Bàsicament, en l'ensenyament, en l'educació, que és un dels valors principals que tenim en aquests moments, a qualsevol societat, hi ha també el punt social. I el punt social és poder anar pel carrer també, poder escoltar la teva llengua o poder-la viure. Per exemple, hi parlo de la llei del cinema. Vostè està a favor de les quotes i d'aquesta nova llei del cinema que proposa el conseller Tresserres?
En detall no li sabria dir si estic a favor d'aquesta llei amb tots els detalls, amb tots els ets i uts, no ho sé, no? Però que al principi, que planteja el conseller Tresserres, que nosaltres, per cert, el meu govern ho havia intentat també aplicar i van fracassar, aquesta és la veritat, ara veurem què passa, doncs sí, jo no sé quin ha de ser el percentatge, no sé, però que hi ha d'haver una presència del català, hi ha de ser. I jo ningú podrà criticar a mi de no ser comprensiu amb els arguments del món empresarial. Ara, en el món empresarial cinematogràfic, jo li he de dir que ells tenen també una obligació respecte al país i respecte a la llengua del país i respecte a la... en fi, al que el país ha estat tota la vida, no? I hi ha una part de la població molt important del país que desitja que hi hagi català, no? També tenen aquesta obligació. També la tenen. I, per tant, doncs, es pot discutir més, menys, es poden discutir moltes coses, però aquesta actitud absolutament tancada que hi ha, i que hi va haver a la meva època ja, tant per part de les majors de Califòrnia com per molts empresaris d'aquí, això no pot ser. Jo, molt carinyosament, si vostè vol, carinyosament no és la paraula, però vull dir, en una manera molt positiva, amb comprensió pels seus problemes, tot el que vostès vulguin, però no pot ser, doncs, que no. Simplement que no volem. O que em tinguin amb aquests arguments, no, és que la gent no està acostumada a veure cinema en català. Home, tampoc estava acostumada a veure televisió en català, no? Tampoc estava en català. I a mi em deien, no, com vol? A mi em deien, també, aleshores, vostè creu que la gent s'ho creurà, això del Gary Cooper parlant en català, que jo deia? Home, doncs esclar que s'ho creurà. És clar que s'ho creurà. Home, i a més és una vergonya, això, perquè si no estem acostumats a sentir el Gary Cooper en català, el Gary Cooper, o qualsevol en català, és perquè és un Franco, i aleshores no es pot ser ara una mena d'aliat objectiu de l'obra de destrucció del català que volem fer en Franco. No es pot fer. Per tant, amb tota la comprensió, amb tota la complicitat, vull dir, escolta, jo he estat un polític, estic retirat ara ja, però de tota manera segueixo creient que el món empresarial ha de ser ajudat i ha de ser comprès, però se'ls ha dit que ells tenen també unes obligacions respecte al país.
Quan un dels consellers del país diu que Catalunya està fatigada,
sí,
de tripartit, què en pensa?
Oh, que té raó. Que té raó. Si no, el president Montilla, suposo que miraran de treure càrrega en això, quan li van preguntar, va dir, no, diu, ell l'únic, no, ell no vol dir això. Ell el que diu que les enquestes diuen que està fatigat. Doncs bé, les enquestes, que si vostè vol, tenen el valor que tenen, però de tota manera un cert valor tenen, d'una manera molt rotunda, diuen, d'una manera molt rotunda, que realment el país ja fa temps que està fatigat del tripartit. Bé, si en aquesta la pregunta que em fa, que em
sí,
penso...
No. Cartes com aquestes on diu que el tripartit versió 1.2 ja no té vigència política més enllà del seu mandat actual i que fa temps que va renunciar a encarnar un projecte integral de país amb pretensió de ser entès i acceptat com a tal. Això són declaracions que vostè, que està president de governs, dinamiten un govern, declaracions com aquestes?
No ho sé, el que passa és que el que li vull dir, escolti, això ho pregunti al president Montilla, a veure si ho se dimiten al seu govern. Jo l'únic que... quan diu, escolti, no, escolti, nosaltres som un govern que no tenim projecte de país. Home, no, nosaltres no tenim projecte de país.
Això va dir Maragall, sí.
Això diu Maragall, oi? Uh-huh. Escolti, doncs, aleshores, què fan vostès? Què fan? Ocupen unes cadires per fer què? Si no tenen de projecte, per fer què, no? Un govern ha de tenir projecte de país. I si aleshores no en té, doncs aquest és un mal govern.
Quan la setmana passada en aquest programa la presidenta del PP a Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, va demanar a Ernest Maragall que dimitís, creu que això és el més coherent que hauria de fer el conseller?
Escolti, jo no m'hi ficaré amb això. Aquí, escolti, és secundari això. Si dimiteix, que crearà un problema en el govern, i si no dimiteix, ja li ha creat igualment, no? Perquè aleshores, doncs, el president del govern accepta tenir un conseller. Jo no demano que dimiteixi, no sé si ha de dimitir, no sé si... Suposo que no dimitirà. Suposo que no dimitirà, perquè, de tota manera, el govern i els tres partits...
I per què creu que ho ha fet, això?
No, perdoni, però el greu, és que hi hagi un conseller, i el president accepta que hi hagi un conseller, que diu, aquest govern que nosaltres som no té projecte de país. Home...
I això arrela amb el que deia l'altre dia en aquest programa el secretari general adjunt de Convergència Democràtica, Felip Puig, que va dir, diu, a títol personal, diu, les eleccions anticipades són un clam de la societat.
Bé, escolti, tindria lògica, no? Però vull dir, no m'hi ficaré amb això.
Però s'haurien de convocar eleccions anticipades?
Jo, escolti, això pregunteu al president Montilla, ja no m'hi ficaré. Jo l'únic que dic és que ara, segons diu el conseller Maragall, i a més sembla que no és l'únic que pensa això dintre del propi govern, aquest govern no té projecte de país. No sap el que ha de fer el país, no té una idea clara del que ha de fer amb el país, doncs, això sí que és greu. Però jo ara en el detall de si s'han d'entrar a convocar eleccions o no s'han de convocar eleccions, no hi entraré. L'únic que sé és que no les convocaran, crec. Perquè, és clar, de tota manera, el projecte que deu tenir aquest govern suposo que és durar. Durar. I suposo que ells tenen, no tenen projecte de país, però deuen tenir, segur que tenen algun projecte concret que sí que els interessa, doncs, mirar si el poden tirar endavant, però no és un projecte de país.
Per exemple?
Doncs mira, doncs, segons com la facin, doncs, què li diré, doncs, per exemple, doncs, la reconstitució de la Corporació Metropolitana, que això és una cosa, que, per exemple, pel Partit Socialista, doncs, és una mena de preocupació gran que tenen, no sé si perquè creuen que realment interessa o perquè realment pot constituir un, diguem-ne, el que em podria dir un reducte molt important pel Partit Socialista i una eina de poder molt important, sigui quina sigui el govern de la Generalitat. Per tant, poden haver coses concretes. Ara, projecte de país, diuen ells que no n'hi ha.
No creu? M'aterroritza quan es parla moltes vegades de estem en any electoral, un any és molt llarg. M'aterroritza quan diuen estem en any electoral, un any és molt llarg, i això ho comencem a dir el dia 1 de gener, però és clar, les eleccions, si es compleixen els terminis, no seran fins al mes de novembre, i això se'ns farà etern. Ho dic perquè no creu que aquestes pròximes eleccions al Parlament siguin quan siguin, en principi sembla que poden ser el mes de novembre, seran unes eleccions amb l'aparició de molts petits partits que aniran apareixent com bolets, com ja han dit, que per exemple el de l'Anglada, el de la Montserrat Nebrera, el d'en Carretero, fins i tot amb algun de la Porta. No creu que serà com molt, amb molta pluralitat de partits?
Sí, i això de vegades, aquí a Catalunya de vegades s'ha dit això és bo, perquè vol dir això s'ha demostrat a tots els països del món, agafin per exemple el cas d'Israel, que és un cas en aquest sentit des d'aquest punt de vista desastrós, i alguns altres, l'evolució que hi ha en alguns països europeus on també hi ha una certa fragmentació que està dificultant la governabilitat. Això està bé, que hi hagi pluralitat de partits, no cal que n'hi hagi només dos o tres, d'acord? Però això ha portat molt enllà i segons com realment complica la governabilitat d'un país. I que un país pugui ser governat per algú que tingui projecte de país, entenem? Doncs que algú, el país pugui ser governat és una necessitat molt gran per qualsevol país.
Què li sembla que Joan Laporta pugui ser candidat a la presidència de la Generalitat i que, de fet, ja hagi dit públicament que li agradaria fer política? Ho vam llegir fa 15 dies al diari Avui, i que es veu capacitat per fer-ne després de l'experiència que ha acumulat com a president del Barça.
Escolti, no voldria ficar-me gaire amb això, no? Vull dir, Laporta, doncs... és a dir, tothom té dret a voler ser president de la Generalitat. Escolti, qualsevol ciutadà de Catalunya i una persona, doncs, rellevant, doncs, pot tenir molt determinat aquesta idea. Doncs, escolti, jo que he tingut èxit. Això a Europa no passa gaire, però en altres continents passa més, no? A Sud-amèrica, per exemple, no? Però a Europa també passa una mica, no? Vull dir, no sé, vull dir, algú, per exemple... I no vull fer cap comparança.
No, ja sé per on anirà.
Però, doncs, com que sé per on aniré, no ho dic.
Sí, home, si digui, digui. No, Berlusconi.
No vull fer cap comparança.
Berlusconi.
No vull fer cap comparança amb ningú. Però, normalment, aquí a Europa, de tant en tant, hi ha un empresari que diu a mi m'agradaria, hi pot haver de vegades un artista, fins i tot hi ha hagut artistes que s'han presentat, o bé, doncs, algun professor universitari que, bueno, de vegades sortit bé, no sempre, generalment no, però bueno, generalment la política no deixa de ser un ofici, també entenc, o bé pot haver hagut, doncs, a Europa mateix i a fora, per exemple, ara mateix el nou president de Xile també és president d'un club de futbol, no?
Escolti'm, però... sense anar més lluny, Ronald Reagan va ser un actor i va acabar sent president de la primera potència mundial.
Aquí té, però Ronald Reagan, entre ser actor i allò, va ser moltes altres coses, va ser, per exemple, sindicalista. Dintre del món dels actors era un sindicalista, no? I després, abans de ser president dels Estats Units, doncs va fer les seves etapes, va ser governador de Califòrnia. Per tant, és una cosa possible. Ara, de tota manera, normalment hi ha molta diferència entre un club de futbol i la presidència de la Generalitat. Bé, això naturalment la porta ho ha de calibrar ell mateix. Jo una vegada recordo que anàvem amb Núñez, anàvem al futbol un dia que hi havia un partit molt, molt important del Barça, i no sé per què hi va haver abans un dinar, i vam anar junts al futbol, i quan anàvem cap al futbol el públic ens ovacionava més en ell que a mi, atenció, o sigui, el públic anava al futbol ens aplaudia més en ell que a mi, quedi clar. Però i aleshores no hi ha dit, mira, escolta, això podríem intercanviar els papers, llavors que ens aplaudeixen. Va dir, diu, jo podria aspirar a ser president de la Generalitat i tu podries aspirar a ser president del Barça. I ara vaig dir, mira, això no sortiria bé. No sortiria bé ni pel Barça, i ni per la Generalitat. No sortiria bé almenys en un sentit, en què a mi probablement no em votarien, i a tu per president de la Generalitat ja veuríem què passaria, no és el mateix, no? Bé,
bé, que...
no és una decisió meva, no? La vida política és molt dura, també ho has fet de president del Barça. La vida política és molt dura i sobretot és molt dur doncs haver de fer... Clar, el que és difícil és arribar de cop a ser president de la Generalitat, és una llarga camí, no? Això que diu vostè del Reagan va ser un llarg camí el que va fer, no? Entre sector i ser
i president dels Estats Units.
I aquest camí, doncs, fer de diputat allà anys i panys abans de ser president és una vida molt dura. No es passa directament d'una cosa a l'altra, oi?
Sí, parlant de política espanyola, vostè també creu necessari un pacte d'estat entre el PSOE i el PP amb el suport de Convergència i Unió, que al cap i a la fi és qui ho va proposar?
Sí. Bueno, nosaltres hem proposat aquestes coses sempre. Vull dir, sí, realment amb aquesta proposta que ara s'ha fet i que ha fet, que, en fi, que concretament defensarà en Durant dimecres que ve, doncs de fet enllacem directament amb el que ha estat, amb el que havíem fet a l'època de la transició, amb el que vam fer quan vam ajudar en el PSOE en moments especialment difícils, amb el que vam fer, bé, més que pactes d'estat, ajudar el partit en el govern, el que vam fer ajudant doncs diverses vegades en el PSOE, en el PP també a l'any 96, perquè poguéssim entrar a la Unió Econòmica i Monetària. No hi havia pactes d'estat, però nosaltres ajudàvem allò que era l'interès general. Per tant, si l'interès general fos un pacte d'estat, suposant que fos possible, perquè primer s'han d'entendre el PP i el PSOE, doncs ja estaria bé. De tota manera, en Durant això ho ha deixat molt clar, també, no? La iniciativa, la proposta, l'ha de fer el govern. El govern ha de fer una proposta, li ha de plantejar això bé a Convergència i Unió, però sobretot l'ha de plantejar al PP, i el PP hi ha d'entrar.
I què li sembla?
De discutir, no?
I el PP, que ara s'ha qüestionat en alguns casos...
A molts països del món, europeus, se surt molt millor de la crisi que no Espanya, sense cap mena de pacte d'aquests, simplement perquè el govern fa de govern, i fa de govern de debò, i en sèrio, sense enganyar la gent. Vull dir, a França, que se'n va mig sortint, vull dir, se'n surt molt millor que no pas nosaltres, en Sarkozy tira endavant ell, i s'equivoca per certa vegades, però tira endavant ell, i els socialistes no l'ajuden gens ni mica, no? Però ell tira endavant ell, i a Alemanya no hi ha pacte d'estat, hi ha un govern de coalició, per cert, que té les seves dificultats, però aquest govern tira endavant ell, no? I a Holanda tira endavant el govern, no? I el Brown a Anglaterra mira, tira endavant ell, i no van a demanar doncs que l'ajudi l'oposició, però també està bé que es faci, no dic pas que no, això és el pacte d'estat, no? Ara, aleshores, bé, la iniciativa ha de sortir del govern, no?
I què li sembla? Perquè ha estat molt debatut i sobretot alguns casos criticat, nosaltres ha aplaudit el paper del rei d'Espanya en tot això. Què li sembla?
Home, el rei d'Espanya es fica en un terreny una mica perillós, però jo comprenc que s'hi fiqui, vull dir, no ho critico, entengueu el que vull dir, no? No ho critico. Ara, evidentment, doncs... vull dir, és un terreny una mica relliscós, no? Però no critico que s'hi fiqui, no? Que de vegades quan hi ha una situació de gran emergència, doncs el rei digui alguna cosa, faci alguna gestió. Ara, finalment, l'acord l'han de fer els partits polítics.
Després de tot el que ha passat...
Es tramita en el Parlament, finalment, no?
Després de tot el que ha passat entre Catalunya i Convergència i Unió amb el PSOE i el govern espanyol, creu que ara Convergència i Unió se'n poden refiar a Zapatero?
No. Senzillament, no. Vull dir, no mereix confiança.
I amb el PP es pot pactar encara?
Home, malament. Escolti, vull dir, el PP... parlàvem del tema de lingüístic, no? El PP segueix amb la seva campanya, no? Contra... És a dir, el PP sap perfectament... que si realment es posen traves al català amb les coses que s'han aconseguit fins ara, és posar el català, que ja està en una situació de forta pressió, en una situació molt i molt difícil. I esclar, aquest és un punt absolutament irrenunciable. O sigui que el PP això ho ha de tenir clar. I això ha de prendre d'una vegada.
Bueno, ells diuen que si volen pactar, que, si el que vulgui pactar amb el PP haurà de renunciar a les multes lingüístiques.
Bé, escoltin, jo, nosaltres pràcticament no em vam posar mai de multes, no? No em vam posar mai de multes, aquesta és la realitat, o sigui que s'ha d'anar en compte. Ara, hi ha una llei, i la llei s'ha de, almenys s'ha d'animar que es compleixi. El PP no anima que es compleixi la llei. I bé, i aleshores, en determinats moments, fins i tot s'arriba la multa, evidentment, no? És a dir, aviam, jo l'altre dia vaig amb una pastisseria, no? No se li ha de posar cap multa, quedi clar, no? Hi ha una noia que em serveix, que, bé, evidentment, doncs, no era catalana, i jo li parlo en català, i aquesta noia, insisteixo, li tradueixo el català, i ella em talla i em diu, en esta tienda el català ni se habla ni se entiende.
Caram.
Doncs escolti, senyoreta, doncs tingui, ja té això que estic comprant, ja s'ho pot quedar. Aleshores, un sent allò, algú que devia ser més o menys, va, m'ho i tal, m'he de ser, em coneix, cosa que aquella noia, evidentment, no em mira, senyor Pujol, senyor Pujol, sí que em sap greu, eh? No, escolti, sí que em sap greu, no. Bé, escolti, és que sap què passa, que... No, sap què passa? No, aquesta noia ha d'entendre el català. Almenys vostè, i com a mínim ha de ser educada. És a dir, vostè, com a mínim, si no arriba ni a entendre el català, vostè l'ha d'educar en el respecte del client, per començar, i en el respecte del català. Que em digui, així mateix, amb un to... En esta tienda el català ni s'entiende ni se habla. Bé, aquest senyor, si això persisteix, se li ha de posar una multa o no se li ha de posar una multa. No ho sé, evidentment, jo no hi aniré a comprar més en aquesta botiga, no?
Però això, i el pastís se'l van confitar, per entendre'ns?
El pastís no, no me'l vaig endur, no. No me'l vaig endur. Bé, aleshores... bueno, vull dir... El civisme... El civisme, bàsicament, no s'ha de basar en les multes, sinó que s'ha de basar en la convicció, però la gent ha de fer un esforç per ser cívic i per complir les lleis. I, per exemple, doncs, en aquest cas, doncs, donar uns rudiments d'entendre el català, escolti, si després de tot, amb una pastisseria, tampoc no necessita cap mena de català molt extraordinari. No. Entendre'l, eh? Entendre'l.
No parlar-lo, no, entendre'l.
Entendre'l.
Bé, escolti, m'acaba una última pregunta. En un debat que hi ha hagut molt en aquests últims dies a nivell espanyol, com està la de retardar l'edat de jubilació dels 65 als 67 anys? Vostè què n'opina?
Això és un tema que aquí a Espanya, com a tota Europa, perquè a tota Europa ja està passant això, tard o d'hora alguna cosa d'aquest tipus es farà, no? Ara, el que passa és que bé, aquestes són coses d'aquelles que també serà de parlar molt a fons abans de llançar-ho i en un moment determinat de desesperació. És a dir, aviam, altra vegada la improvisació, la frivolitat, la lleugeresa, la falta de respecte a la ciutadania. Per què el govern planteja això? Que és una cosa que se n'haurà de parlar. I els sindicats diran el que diguin, el que diguin, però després parlant a soles, ho saben que tard o d'hora s'haurà de parlar d'això. Però fixi's bé una cosa, fixi's bé una cosa. Per què ho diuen? Perquè en el moment que han d'anar a Brussel·les a discutir sobre la deuta espanyola, volen enviar el missatge de que ara sí que farem coses serioses, entén? O sigui, vull dir, és realment una improvisació sobre un tema importantíssim que té torturada la població, perquè la gent, doncs això de les pensions és la cosa més sagrada per la gent. Això ho utilitzen en un moment determinat de tapa bruts per anar d'això, per anar a fer una mica de bona impressió, doncs, a tota aquella gent. I, per tant, aquest és un tema que s'haurà de parlar, Evidentment, no és el més urgent ara, perquè, clar, ara el més urgent és sortir de la crisi. I sortir de la crisi, això, que són coses que tindran repercussió dintre de molts anys, fixi's bé, dintre de molts anys, doncs, també es pot parlar d'aquí 6 mesos, un any o 2 anys, després d'una discussió molt a fons i molt seriosa. No, per poder anar a Brussel·les, miri, ara sí que ja fem bons milions, ara ja comencem a parlar d'aquestes coses. No és el moment. Ara se n'haurà de parlar, evidentment.
Li agraeixo que ens hagi acompanyat avui en aquest estudi, aquí al Món RAC1, i, fi, comença a ser un clàssic de tots els dies de Sant Jordi, que si li va bé i pot ser, i mirem agendes el dia de Sant Jordi, el 23 d'abril, l'esperem al Palau Robert, com ja fa 3 anys que passa.
Avui, quan vam quedar vostè i jo, no em pensava que haguessin...
No, sí, ja fa setmanes d'això, ja fa setmanes.
Estat a punt de no venir, eh?
Calli, no digui això.
Escolta, vull dir, no toca.
President, això no toca.
No toca, perquè em farà masses preguntes compromeses, i estic jubilat, ja ho saps.
Com sempre, jubilat. Moltes gràcies, president, per haver-nos acompanyat.